Comencem les ponències amb la presentació inaugural que corre a càrrec de la Sharon Hill. La Sharon Hill parlarà sobre els motius i fonaments del treball i dels museus amb la comunitat, en tant que agents socials del canvi. La Sharon és la directora de l'Associació de Museus Britànica, que és una organització que promou el valor dels museus en la societat. És una conferència de referència, tant al Regne Unit com a altres països, sobre temes al voltant de museus i polítiques culturals. I, a més, compta amb nombroses publicacions i imparteix docència sobre la història, l'ètica i l'impacte social dels museus. A més, la Sharon forma part del patronat del Museu del Sensellarisme i és membre del European Museum Forum. Sharon, quan vulguis.
Thank you very much. And thank you.
Moltíssimes gràcies. Gràcies als organitzadors d'aquesta conferència per convidar-me i també a l'equip tècnic per el vostre ajut amb la meva presentació aquí avui. Molt bé, ara voldria compartir la pantalla. Molt bé, doncs, som-hi. Moltíssimes gràcies. Gràcies als intèrprets també per permetre'm ser entrenadora. M'ha interessat moltíssim la temàtica d'aquestes jornades i també sentir les observacions inicials sobre la importància de la comunitat i el fet de que els museus són fets per la comunitat, projectats cap a la comunitat i han d'implicar, doncs, un lliurament dels continguts del museu. Permeteu-me que comenci tot parlant de la Museums Association, l'Associació de Museus del Regne Unit, i què és el que està succeint en el nostre sector i a la nostra societat a la Gran Bretanya i d'altres temes que ja han estat referenciats per les persones que m'han precedit a la paraula. Estem tots i totes vivint en unes èpoques molt difícils. En els darrers 20 mesos hem vist la traducció de Covid a confinament. Al Regne Unit hem tingut converses sobre les guerres culturals i descolonització i també doncs la revisió de models que es basen en la prescripció social a una recerca basada en les persones i models híbrids i ens estem tots i totes habituant a fer les coses de manera diferent, d'enfrontar-nos als reptes que hem d'enfrontar com a museus, que són els mateixos reptes als quals s'enfronta la comunitat. Una de les coses que nosaltres hem estat pensant des de la pandèmia durant els darrers 20 mesos és què és que hem après i què significa això per al futur, què significa pels museus i com podem connectar-nos més bé amb els nostres públics i marcar una diferència. Permeteu-me que us contextualitzi. L'Associació de Museus és una organització basada en l'afiliació. Tenim 10.000 membres individuals i tenim 1.500 afiliats institucionals, que són els museus mateixos. Nosaltres fem tot el que esperaríem com a organització, fem lliurament de contingut, desenvolupament professional, organitzem esdeveniments i també desenvolupem política i acció de defensa. Però el que és més important per nosaltres és que durant els darrers 5 o 6 anys ens hem convertit en una organització que fa campanyes i tenim una missió molt clara i una visió i uns valors i una intencionalitat molt clares. I una de les coses que nosaltres volem fer és qüestionar el sector i formular aquelles preguntes tan difícils amb les quals hem estat tots lluitant, no només en els darrers 20 mesos, sinó des de sempre. Aquesta imatge a l'esquerra és de Kelly Crux, que és una activista trans, i ella doncs va fer una conferència fa uns anys sobre un bar d'ungles transfòbic. Els va parlar sobre temes de transfòbia. I aquest és un dels temes que molts museus al Regne Unit han estat considerant i tractant. Però també volem crear plataformes i oportunitats per formular preguntes estranyes i difícils. Un dels oradors que m'ha precedit en la paraula ha parlat d'anar a terrenys que no ens agrada anar i que ens incomoden. Això és el que volem fer als nostres museus. Aquesta imatge és del grup de desintoxicació, que és un grup per a persones de color que treballen en museus al Regne Unit. I ells gestionen una clínica de privilegi blanc, on els delegats se'ls demanaven que omplessin un formulari que qüestiona els privilegis que tenen com a persones blanques a les nostres institucions i a la societat en general. També volem promoure el canvi, de manera que fem moltes campanyes de finançament en el sector a través de diferents fundacions. I tots i totes sabem que els museus, gran part del finançament podria ser dedicat a les col·leccions i ens encantaria dedicar aquests finançaments a la col·lecció, però la idea és connectar la col·lecció a les comunitats, de manera que hi ha un enfocament d'implicació i d'impacte social. En els darrers 11 anys hem aconseguit finançar 11 milions de lliures esterlines per als fons de les col·leccions i també com a resposta d'emergència, en què hem pensat com podem donar suport als museus, no només per sobreviure en aquests temps tan difícils, sinó també per mantenir la connexió amb les comunitats, fins i tot quan les institucions tenen les seves portes tancades. Una cosa que tenim molt i molt clara és que no podem fer cap d'aquest treball, és a dir, formular preguntes difícils, l'impacte social i la implicació de la comunitat sense la nostra mà d'obra, sense les persones que treballen als museus. Per tant, el nostre pla ha estat durant els darrers 5 o 6 anys desenvolupar programes de desenvolupament professional per tal de tenir un personal dedicat, implicat i dinàmic a través de conferències, que és el que normalment obtens quan vas a conferències, i això ho hem combinat amb l'eslògan d'activistes del museu. La pandèmia ens ha a tots i totes fet aturar-nos i pensar sobre la nostra rellevància i la nostra capacitat d'implicar-nos. I a mi em va sorprendre el començament de la pandèmia quan vaig llegir un llibre de la Catherine Pearson sobre els museus i la Segona Guerra Mundial en el Regne Unit. La imatge que podeu veure en aquesta diapositiva és del Museu Imperial de la Guerra a Londres i doncs els danys que varen causar les bombes que varen caure sobre la ciutat durant la Segona Guerra Mundial. I en aquest llibre, Catherine Pearson parla de què van fer els museus al Regne Unit, quan la major part d'ells estaven tancats, quan les col·leccions eren tretes de los museus per a la seva protecció. I quan el treballador del museu havia de pensar i repensar en el seu paper i com podia ajudar la comunitat. Hi ha una cita del doctor F.S. Wallis, que és el director del Museu de la Ciutat de Bristol i també era l'editor honorari de la revista de museus que encara publiquem. I podeu veure que aquí diu, en el vell mig de la foscor i de la brutalitat de la guerra, els museus i les galeries d'art han copsat totes les oportunitats disponibles per difondre la llum de la cultura i de l'aprenentatge. Aquest desenvolupament increïble durant els darrers 20 anys ha estat molt accelerat i no endarrerit per les primeres condicions de la guerra. Una miqueta, això és el que ha succeït també a la pandèmia. El personal dels museus ha hagut de repensar com treballem i com trobem noves maneres de connectar-nos amb les nostres comunitats i indicar, la manera de mantenir aquest nivell elevat d'implicació. Una de les coses que ens agrada fer com a associació de museus i amb els nostres afiliats que treballen en els museus és reflexionar de manera crítica sobre els desafiaments als quals ens enfrontem i els reptes als quals s'enfronten les comunitats. És a dir, per això hem de pensar en el context a nivell més ampli. Hi ha una cosa que subjau aquesta imatge de Covid i de la pandèmia. Per exemple, la qüestió de la pobresa. Aquesta imatge indica a una persona, a un usuari d'un banc d'aliments, i en el Regne Unit hi ha un enorme nombre de persones que viuen en la pobresa, especialment durant la pandèmia. Es calcula que el 30% de tots els infants que estan creixent en el Regne Unit creixen en situació de pobresa. De fet, jo estic aquí des d'un museu, el Museu de la Medicina, que està al nord d'Anglaterra, i jo visc a Londres, en el centre de Londres, i la circumscripció electoral parlamentària on jo visc, el 54% dels infants viuen en situació de pobresa. I això és a Londres, una de les ciutats més pròsperes i riques del món. I aquesta imatge indica d'una persona que està utilitzant el banc d'aliment. Més de 4 milions de persones es veuen afectades per la pobresa alimentària en el Regne Unit. També sabem que el sense sostre han augmentat en el Regne Unit, i no només en el Regne Unit, sinó arreu d'Europa. I això és un recordatori visible en totes les ciutats i pobles del Regne Unit, i repeteixo, totes les ciutats i pobles. El cost de la retallada de les subvencions i del servei social significa que les persones estan caient pels forats d'una xarxa de seguretat que no existeix. Hi ha hagut un augment vertiginós en el nombre de persones sense sostre degut a l'impacte de la pandèmia. I, evidentment, tothom és conscient del que s'ha fet a la COP26 algunes setmanes a la ciutat de Glasgow. Ha emfasitzat que vivim en una època de crisi climàtica i de crisi mediambiental. I jo no vull utilitzar el terme canvi climàtic, perquè no es tracta únicament d'un canvi, no es tracta d'un canvi incremental, es tracta d'una autèntica crisi en tota regla. Cada minut, un camió farcit de deixalles, de residus, és llançat als oceans. La major part és plàstic. I això és un procés sense fi absolutament desastrós. I l'altre fet d'aquest context és que vivim en una època creixent d'intolerància i de divisió. Evidentment, nosaltres vàrem tenir el referèndum del Brexit al Regne Unit, que va dividir-nos terriblement. I ara hem de tractar amb els problemes de l'impacte que això ha tingut en els museus. I el 2020 també vàrem veure l'assassinat de George Floyd. I els museus d'arreu del Regne Unit vàrem respondre l'any passat amb afirmacions i declaracions del moviment Black Lives Matter, la vida dels negres és important, i això va ser fantàstic, però el que necessitem també fer és assegurar-nos que aquestes paraules es converteixin en acció. De manera que nosaltres hem estat proporcionant recursos i recolzament, suport als museus perquè treballin a través dels programes, perquè tractin el tema del racisme i perquè treballin amb organitzacions com Culture and Black i el Museu dels Britànics Negres, encoratjant els museus i els diferents, diguem, els diferents circumscripcions dels museus perquè treballin amb organitzacions antiracistes. I veiem aquí una connexió clara entre algunes de les col·leccions, alguns dels fons que tenim en els nostres museus, per exemple, les col·leccions d'imperi, de colònia i de racisme a la societat contemporània actual. Aquesta imatge és del moviment Black Lives Matter a la ciutat de Bristol. I el que observem és un pedestal buit. En aquest pedestal hi havia l'estàtua d'Edward Coster, que era un home que era traficant d'esclaus, comerciava amb esclaus i doncs va ser tret a la seva estàtua degut al fet que era un esclavista. I s'han fet moltes manifestacions a la nostra ciutat i l'estàtua va ser treta i llançada al port. I després va ser rescatada al port i ha estat representada en el Museu de Bristol. Com una manera de parlar del racisme a la societat i com una manera d'iniciar aquestes converses que necessitem dur a terme sobre el racisme. Com a associació de museus, la nostra missió clarament és inspirar els museus per canviar les vides dels seus visitants. La nostra missió per tot el sector és una participació, diguem, museus inspiradors que canvien les vides de les persones, la visió és inclusiva, participativa, museus sostenibles en el cor de les comunitats i els valors són la inclusivitat, la diversitat i la igualtat. I han estat 20 mesos molt difícils. Mentre fèiem campanya perquè els museus fossin més rellevants i ens impliquem amb les comunitats, volem també veure què és el que ha succeït en el sector museístic. Nosaltres hem enregistrat 4.500 acomiadaments en el sector. I sabem, a partir de la nostra recerca, que el finançament de les autoritats locals als museus locals s'ha vist retallat en un 30% en els darrers 10 anys. És a dir, que a més de fer campanya perquè els museus siguin més rellevants i estan començant a ser més rellevants, nosaltres hem estat molt ocupats defensant els museus, defensant la necessitat de finançament pels museus. I nosaltres el que volem és una recuperació cultural amb els museus en el cor mateix d'aquest moviment, perquè volem que els museus tornin a les persones, a les ciutats i pobles i reconstruir la confiança de la comunitat. Sabem que els museus poden donar suport a la recuperació comunitària i el seu benestar, la qual cosa és un paper fonamental que han de jugar els museus. I sabem que els museus poden ajudar-nos a entendre els esdeveniments de l'any passat, els darrers 20 mesos, i ajudar-nos a programar i planificar un futur millor i diferent. És a dir, que la nostra acció de defensa està connectada als nostres valors. Una de les nostres campanyes vaixell, una de les nostres campanyes insígnies ha estat els museus canvien les vides de les persones per canviar la imatge dels museus. Nosaltres pensem que això es necessita més que mai. I aquesta campanya té tres pilars fonamentals. Els museus milloren l'autobenestar, creen millors llocs per viure i treballar-hi. Els museus poden crear espais perquè tinguem converses difícils que hem de tenir sobre la societat i ens permeten reflexionar sobre el que ha succeït dins la societat. I aquesta no és la nostra única campanya. L'any passat, el 2019, vàrem publicar el manifest de l'aprenentatge i de la implicació, que té 8 punts molt senzills. El primer és sobre els drets culturals i la democràcia cultural. Emfasitza que l'accés a la participació de la cultura és un dret humà bàsic. Tenim la justícia social, estableix que els museus tenen una responsabilitat per treballar amb aquesta comunitat per superar els reptes de la pobresa. L'activisme, que és molt interessant. I estaré encantada de respondre a qualsevol pregunta que tingueu sobre això, perquè estic parlant del sector museístic en el Regne Unit i comença amb el fet que els museus no són llocs neutres i que l'activisme s'ha de basar en escoltar, actuar i fer lliurament de contingut a totes les nostres comunitats. També el quart pilar és la participació comunitària sobre models innovadors d'implicació per implicar els grups comunitaris, les col·leccions centrades en les col·leccions dels museus, les nostres col·leccions per públic i per la implicació del públic. La recerca i l'avaluació també és molt i molt important. Hi ha una conversa creixent al Regne Unit sobre recerca centrada en les persones que respongui als reptes contemporanis de la societat i que condueixi a través de la recerca condueixi cap a un canvi positiu dirigit per les comunitats. I sembla que només estem al començament d'aquest tipus de treball. Hi ha també un punt fonamental sobre el partenariat. El partenariat ha estat esmentat en aquest webinar. I nosaltres diem en el nostre manifest d'aprenentatge i implicació que el partenariat ha d'implicar reunir a les comunitats basant-nos en el principi d'equitat. I finalment, tornem al personal, les persones que treballen dins i amb els museus, perquè han de representar totes les nostres comunitats tan variades i és un treball que ha de ser respectat i, d'alguna manera, recompensat de manera igual per tots aquells que donen suport al treball que fem amb les nostres comunitats. També tenim a la nostra associació un codi deontològic ètica per als museus. Aquest és un document fonamental per nosaltres. Aquesta és una àrea fonamental del nostre treball i és, d'alguna manera, el nostre sistema de valors en el sector. I la Covid-19 ha plantejat moltes qüestions ètiques. I el nostre posicionament ètic és fonamental per donar suport a com pensem i com reaccionem davant d'aquesta crisi. I la dimensió de la crisi climàtica també és una àrea fonamental. Nosaltres estem fent campanya a l'Associació de Museus i també en el sector museístic a nivell més ampli. És fonamental que els museus actuïn amb les comunitats per assegurar que la gent no s'oblidi d'aquest tema. I els museus estan perfectament posicionats per mantenir converses amb els nostres xarxes locals, nacionals, regionals i nacionals i establir una connexió entre els nostres fons i col·leccions i espais per facilitar aquest debat. És a dir, que aquí hi ha grans temes que he esmentat en breus pinzellades i d'alguna manera és el fonament sobre el qual es basa la nostra política. Però també analitzem com estan responent les comunitats i com els diferents grups de la societat estan responent a aquest desafiament. Perquè sabem que els museus no tenen totes les respostes. No comencem amb un posicionament de coneixement privilegiat. De manera que analitzem què fan els activistes i les respostes de les campanyes sobre els grans temes. I la bona notícia és que podem inspirar-nos moltíssim per part d'aquells que estan fent campanyes pel canvi. Aquest és un grup de dones les Sisters on Code, que protesten com a part de la campanya Me Too i Time's Up contra la discriminació i la violència contra les dones i les noies. Sabem que els activistes poden tenir moltes formes, des de l'individu com Greta Thunberg, que està lluitant per la crisi climàtica, i també les dones, com les dones que estan a la imatge de la part inferior dreta, que estan manifestant-se contra la manca de drets d'avortament a Irlanda del Nord, que forma part del Regne Unit. És a dir, que l'activisme i les campanyes poden tractar sobre posicionar-se i de vegades senzillament pot tractar sobre fer un genoll. Segurament tothom coneix la campanya del futbolista Kaepernick, que fa 5 anys ara juga, diguem que quan cada vegada que sonava l'himne nacional als Estats Units s'agenollava per senyalar la injustícia racial i social als Estats Units, que s'ha esdevingut un símbol reconegut internacionalment de protesta contra el racisme. En el Regne Unit això és una cosa que encara es fa abans de l'inici d'un partit de futbol. De vegades l'activisme pot ser també un posicionament agosarat, de vegades pot ser subversiu i de vegades pot ser cultural. Fa un parell d'anys, aquests pòsters van aparèixer a Bristol i al sud de Londres. I és una agència de publicitat que vol emfasitzar la manca de models de conducta negres i la manca d'oportunitats als actors i actrius negres. I això és una imatge de com seria Harry Potter si Harry Potter fos negre. I em sembla que és molt visual. Utilitza un punt de referència molt fort a la nostra societat. I també tenim algunes imatges. Nosaltres els anomenem globus. Són enormes globus que han estat llançats a la Londres central en els darrers 2 anys. Algun d'ells contra el president Trump, el fet que visités el Regne Unit, i també com a protesta contra l'alcalde de Londres, Sadiq Khan. El que és interessant de tot això és que això és una protesta visual, visceral. I hi ha molts museus que volen col·leccionar aquests grans globus. La qual cosa està molt bé. I han de formar part d'una col·lecció museística, clarament. Però de vegades, d'alguna manera, no estem a l'alçada quan es tracta de col·leccionar temes de la societat contemporània. I jo penso que això hauria d'estar ser col·leccionat. Però si ho col·leccionem, la pregunta és, estem utilitzant això per iniciar converses sobre el poder, sobre la política, sobre el gènere i sobre la discriminació, etcètera, etcètera. Això també ha estat el cas quan es va fer una manifestació en els darrers 5 o 6 anys, una protesta realitzada per dones joves. I vàrem col·leccionar els rètols de les manifestacions. Hem de fer alguna cosa més que col·leccionar elements efímers. Hem de mantenir converses amb les dones sobre els temes que elles consideren són fonamentals per elles. I si pensem en referències culturals que ens semblen interessants i com es connecten amb el sector museístic, segurament alguns de vosaltres heu vist la pel·lícula 3 balles publicitàries, fora de Ebbing, Missouri. És una pel·lícula que va guanyar l'Oscar fa 2 anys. Això em va recordar. Hi ha una manifestació de dones contra una dona contra la injustícia. I això em va recordar que fer que una campanya sigui visible, i ella va pagar aquestes balles publicitàries, és especialment potent per a aquells que senten que no tenen una veu o aquells que senten que ningú no els escolta. I el que em sembla molt interessant és quan vaig veure que aquesta pel·lícula va inspirar algunes campanyes al Regne Unit, també. Aquests camions van ser conduïts a la part central de Londres fa un parell d'anys, quan es va fer una investigació sobre un incendi horrorós, que segurament totes i tots recordareu, al Grenfell, on 71 persones van morir. I encara no hi ha ningú arrestat. I es van conduir aquests camions pels carrers del centre de Londres i diuen 71 persones mortes i encara no hi ha ningú arrestat. Com és possible? Veiem com aquests objectes i imatges culturals tenen un gran poder i ressonen de manera molt potent en les persones que demanen justícia. I la qüestió és que tot aquest context ens impacta i no poden existir en una bombolla, en un museu, fora del que està succeint a la societat. I la pregunta és com podem proporcionar un espai emocional i intel·lectual en el sector museístic per mantenir aquestes converses doncs, interessants i doncs, difícils amb les nostres comunitats. Perquè si no formulem aquestes preguntes i si no mantenim aquestes converses, la campanya arribarà al museu, és veritat. Durant un parell d'anys, el Museu d'Història Natural de Londres ha estat fent una gira amb el que anomena Tippy, l'esquelet del dinosaure en tots els museus del Regne Unit. Una bona manera de compartir aquest objecte icònic del museu i intentar abastar el més gran nombre de públic possible. Aquí el veiem al Museu de Glasgow i aquí veiem alguns manifestants que estan protestant per emfasitzar la connexió entre l'extinció dels dinosaures i el canvi climàtic que s'està produint actualment i l'extinció d'espècies que s'està produint actualment. I a mi em va semblar que és molt interessant. És una podem formular preguntes molt interessants en els museus com a senyal de protesta i de campanya. I especialment abracem aquesta campanya, acceptem aquesta campanya dins de les nostres institucions i ens distanciem de la idea d'aquesta campanya. Quan aquest esquelet dinosaure va anar al País de Gal·les, en aquell moment hi havia les vagues climàtiques, és a dir, que el Museu Nacional del País de Gal·les, a Carden, doncs va convertir-se en un punt focal de les vagues del 2013. El que veiem aquí a l'esquerra és a les escales d'entrada del museu, la major part de joves que protesten. I el que veiem a la imatge de la dreta forma part de les nostres col·leccions, especialment els espècimens del Museu d'Història Natural, per indicar l'extinció de les espècies que s'està produint durant molts centenars de milers d'anys, la qual cosa és evident a les nostres col·leccions, i també les nostres pròpies imatges com a resposta a l'emergència climàtica. Això va obrir una conversa amb els joves sobre com podrien ells interpretar les col·leccions i com això els permetria manifestar-se al respecte. És a dir, que si el dinosaure estava al gran espai d'entrada del Museu de Cardiff, la interpretació dels joves doncs, va ser aquesta, justament. Una altra àrea que em sembla interessantíssima en aquesta idea de l'activisme museístic, és a dir, els museus que marquen una diferència. Jo treballo pel Museu del Sense Sostre, que és una organització benèfica molt jove, molt nova. Al començament de la pandèmia, mentre que sempre treballem a persones que són sense sostres, ens preguntàvem què podríem fer, per marcar una diferència. I vàrem fer tres coses. Vàrem fer una campanya perquè tothom estigués acceptat, és a dir, per treure a les persones del carrer a refugis temporals. Durant la pandèmia vàrem tenir èxit amb això i vàrem recollir les experiències de les persones sense sostres durant la pandèmia i vàrem fer lliurament d'aliments a les persones que encara estaven en els carrers o que estaven en refugis temporals. Això és un ritual anual que es du a terme cada any per commemorar les persones que moren, les persones sense sostre que moren. És un museu particularment actiu i que vol marcar una diferència i fer una diferència al museu. I amb els recursos que tenim disponibles en el nostre web, per estar traduït i per no. Però aquesta és una conversa per mesurar les pràctiques implicades socialment. De vegades hem de demostrar-nos a nosaltres mateixos i als patrocinadors les diferències que aconseguim fer. I això penso que us ajudaria en el vostre camí per demostrar el vostre impacte i la diferència que podem marcar quan treballem amb les nostres comunitats. També tenim, i aquesta és una de les coses que vull parlar, tenim un marc referencial del poder al poble. Són marcs referencials que haurien d'ajudar-nos a portar a les persones de les comunitats i a les persones dels museus en un viatge de participació per treballar amb les comunitats. Això va ser desenvolupat el 2018 per part d'un grup director molt ampli del Regne Unit. I es basa en tot un seguit de principis. Treballem amb les comunitats. Més que no pas, treballem per les comunitats. La implicació de la comunitat en el procés de presa de decisió va molt més enllà d'un únic projecte, sinó que està present en tota l'organització. Es comença amb un enfocament, un abordatge centrat en les persones i dona una veu clara i equitativa a les persones que estan fora de la institució museística. I això l'utilitzem també com a eina per parlar de les vides negres, de la importància de les vides negres, perquè això té una importància bàsica i genera moltes oportunitats i crea unes impressions molt positives entre els grups d'interès. Com podeu observar aquí, aquestes quatre seccions, és a dir, comencem amb les pràctiques participatives per implicar la comunitat, després passem a la següent etapa on fem progressos, després passem a les millors pràctiques i després arribem a les organitzacions líders que actuen com a models de conducta. I això ho apliquem en totes les àrees. És a dir, de vegades el treball és liderat doncs, sobre la base d'un projecte que amb un començament i un final. I és molt frustrant això per a les persones que treballen i encara és més frustrant per a les persones que treballen amb la comunitat. És a dir, que es tracta d'incrustar aquestes pràctiques en tot el treball. Aquesta missió és la això es basa en la nostra missió, valors i visió. És molt important perquè tracta sobre com això forma part inherent de les nostres declaracions de missió, però com és adoptat també. És a dir, que ho connectes activament amb el personal i amb els patrocinadors i és una manera de defensar aquest treball. I també hi ha afecta altres àrees del treball del museu. És a dir, que no es tracta únicament d'una cosa que està continguda en si mateixa amb la implicació de les comunitats per part dels personals, el personal que treballa amb les comunitats. Parla també de lideratge i de governança, perquè tots i totes sabem que necessitem de líders i d'organismes doncs que s'impliquin en qualsevol àrea del museu per fer un lliurament efectiu. I això és particularment veritat amb la implicació comunitària, és a dir, implicar-nos amb l'organització sobre com volem procedir. I sovint implica doncs, feines que són sovint considerades com una cosa perifèrica, una cosa que està molt bé tenir, però nosaltres volem que es converteixi en una cosa central. I la governança, doncs, haurien d'estar presents a la nostra pràctica. També hi ha compromís amb la qüestió formulada anteriorment. Nosaltres sovint sabem que cada museu estarà alineat en cada espai en relació a aquestes qüestions. És una manera de suportar, recolzar i desenvolupar aquesta feina i assegurar-nos que formi part inherent. I després, aquesta diapositiva és una molt i molt important. És, a veure, qui té una veu i en quines àrees? I implica a quin nivell les comunitats poden dir alguna cosa sobre la gestió del museu. És a dir, està molt bé tenir socis, que és del que parlarem durant els propers dos dies. És molt important que quan treballem en aquest procés d'implicació comunitària, nosaltres hem trobat que quan arribes a la qüestió de la gestió, la presa de decisió, el procés de presa de decisió és on es troba veritablement el poder i és on les comunitats veritablement necessiten formar-hi part inherent. I després hi ha una secció sobre el personal i el desenvolupament professional del personal. Hem de pensar aquí com treballen amb les comunitats i com les comunitats estan implicades i desenvolupades. També hi ha una conversa creixent en el Regne Unit sobre si nosaltres paguem per a les experiències i l'expertesa. De manera que nosaltres sabem que les comunitats aporten la seva pròpia experiència i expertesa a l'espai museístic i viceversa. I nosaltres reconeixem que això també ha de ser pagat. I això cobreix doncs, les descripcions del lloc de treball, les especificacions de les persones per assegurar-nos que tot el personal, incloent-hi els voluntaris i els membres de la Fundació, tinguin una participació activa en aquestes descripcions del lloc de treball. I la darrera secció és sobre l'avaluació i l'evidència del canvi. com aprenem les lliçons. I aquí parlem d'una praxi reflectiva que reflecteixi l'experiència de treball per canviar la manera en què treballem amb la nostra comunitat. Això és molt important. De manera que recolzem en els museus britànics, per doncs, desenvolupar pràctiques rellevants entre el personal i la comunitat. Jo diria que tot està a l'abast a la nostra web, però el que sí vull dir en veu alta com a reflexió és que de vegades els museus parlen de com arribar a les comunitats, a aquells que no creuen al llindar de les nostres portes, aquells que ni tan sols podem assolir amb els nostres programes. Però no existeix una cosa que puguem anomenar comunitat difícil d'assolir. Senzillament és fàcil ignorar i no cercar en els llocs adients. Necessitem doncs, fer un esforç més gran per portar aquestes persones al museu, on hi hagi un espai per a tothom. Voldria tornar a aquesta imatge d'aquesta diapositiva. Això és el Museu Marítim de Swansea, que té un programa per treballar amb infants refugiats i les seves famílies. I en lloc de veure-ho des del punt de vista de veniu al museu, veniu a la galeria, veniu a l'exposició, que és el que ha fet fins ara, demanen a les famílies què és el que volen. I les famílies el que volien era un espai perquè els seus infants poguessin aprendre a ballar ballet. I això és el que el museu els va proporcionar. Jo crec que això és un magnífic exemple de com el museu primer escolta, formula la pregunta, escolta i després actua de manera escaient. Hi ha moltes i moltes maneres en què els museus poden donar les regnes del control. Hem d'acceptar que no sabem, a vegades, i que no som experts sobre les nostres comunitats i sobre què volen les nostres comunitats. Aquesta imatge és d'un museu al sud d'Anglaterra que va fer una sessió amb els pares i mares dels infants que tenen necessitats especials. I les sessions eren per als pares i mares, perquè els cuidadors dissenyessin el programa que necessitaven per les seves famílies i els seus infants en aquell museu i els altres museus de l'àrea local. És un bon exemple de com un museu diu no, això és el que us proporcionarem, sinó formular la pregunta, vosaltres què és el que realment necessiteu? Escoltar la resposta i aleshores actuar en conseqüència en un ampli ventall de museus. I és molt i molt important implicar-nos amb aquests pares i mares que estan aïllats i que no tenen accés a aquests recursos. I de vegades es tracta de treure o sortir més enllà del paper del museu. Nosaltres hem format part de la manifestació de les campanyes d'orgull LGTBI i les celebracions LGTBI. A la part inferior esquerra tenim el personal del museu i els nostres aliats en la jornada de l'orgull LGTBI i a la dreta tenim el personal dels museus i els nostres associats en el Museu de Cardiff. És molt significant. Això és una cosa molt pública i aquí demostrem la nostra complicitat, aliança i suport, però també ajuda aquesta acció de defensa perquè els museus facin visibles les seves col·leccions. Utilitzen, doncs, el lema en els carrers de Cardiff. Tenim objectes, tenim història de les comunitats LGTBI i treballem amb aquestes comunitats per tal d'explicar i narrar aquestes històries i aconseguir interpretar-les. També treballem amb les comunitats en la coproducció. Això és una cosa de la qual tinc moltíssims exemples. Aquest és un exemple preciós. El Museu de la Moda del País de Gales. Una exposició titulada In Decide. Va ser comissariada per l'organització comunitària Woolwich, constituïda per persones que han tingut experiències de viure al carrer, sense sostre. I són ells, la comunitat, la que decideix l'exposició. Ells van co-comissariar aquesta exposició amb els membres de la comunitat al Museu de Wales. I tracta també de la rellevància dels museus. És a dir, perquè els museus esdevinguin rellevants. Aquesta és una imatge del Bolton, al nord d'Anglaterra. El 2014, la premsa nacional britànica va dir que Bolton tenia les pitjors taxes de crims d'odi en el Regne Unit. I el personal del Museu de Bolton va decidir fer alguna cosa al respecte. Van treballar amb grups locals de la comunitat per, doncs, crear espais segurs i inclusius en el museu. Un dels membres del personal va dir que el millor comentari que he sentit fins ara és per part d'un adolescent que estava en l'exposició que es titulava, per cert, Exposició de la identitat de l'amor i del desig durant la Setmana Santa, em va dir: a mi em sembla que aquest és l'espai més segur de tot Bolton. I això va ser un comentari que em va encantar. Fins i tot si la col·lecció és petita i no tenim un espai permanent, com el Museu del Sense Sostre, pot veritablement marcar una diferència enorme. Tot allò que hem col·leccionat en el Museu del Sense Sostre és col·leccionat amb una història, amb una narració de la persona que l'està donant. I tots els objectes que són donats a través d'aquest programa pot ser col·leccionat. I si alguna persona els vol, els tornem. Hem triat col·leccionar aquestes històries, però també aquestes històries pertanyen a la nostra comunitat. Com us dic, jo estic en el Museu de Thackeray, en el museu, el primer museu que va esdevenir un museu, un centre de vacunació que treballava amb l'hospital local, i em sembla molt interessant el que van fer per aquest museu aquest any, i va doncs guanyar el primer premi de 100.000 lliures esterlines. No, tot el que feien es basava en la comunitat i la participació de la comunitat durant la pandèmia. I m'agradaria acabar amb les darreres dues diapositives. Aquest és el nostre informe de les col·leccions empoderadores del 2020, on hem preguntat a les persones com ells volen que els ajudem a treballar amb les col·leccions. I una de les coses que volen prioritzar i implicar-se en la feina comunitària és la idea de la descolonització. M'adono que això pot ser una cosa, una conversa molt específica del Regne Unit, encara que en d'altres països europeus segurament s'ha de parlar de la descolonització, atès que tots hem estat imperis. Però acabem de publicar el nostre suport a la descolonització en els museus. I això ha estat una part molt potent de treball participatiu per treballar amb les comunitats. I els museus en el Regne Unit tracten sobre l'anàlisi de les col·leccions, la relació de les col·leccions, els edificis, els arxius i com les col·leccions han estat portades als museus com a resultat de l'imperi, com ara s'han col·leccionats i per què són rellevants. I aquesta és una part del que fan els museus, reinterpretar i desenvolupar noves històries i noves narratives per fer que tothom tingui una veu. O tractar-se d'objectes que són reexposats o materials que han estat trets de l'exposició. Però sempre tracta d'una conversa, d'un diàleg, d'una escolta activa i de la recerca feta amb les persones al centre. Això es basa en un nombre de principis que doncs recolza tot el treball que fem. Els museus no són llocs neutres, els museus de l'imperi són amplis i variats, hem de reconèixer el poder i el privilegi. Tenim poder, hem tingut poder perquè tenim aquest coneixement de les institucions. El desenvolupament o la construcció de relacions necessiten de temps. Valorem totes les formes de coneixement i d'expertesa igualment, i això és el que succeeix en els museus moltes vegades. Pensem que ho sabem tot, doncs no ho sabem tot, i ho hem de reconèixer, i per això necessitem aquesta expertesa a les nostres institucions. A vegades també tracta de ser coratjosos, i això queda reflectit també, i també de rendir comptes i de fer la feina, no només de parlar i parlar, sinó de fer la feina. Es tracta també de ser creatius, és una cosa que també proporcionem en els nostres espais i col·leccions, i tenir en el punt de mira la justícia. I acabaré amb aquesta darrera diapositiva, que és una imatge del museu secret, que és el darrer projecte. La idea és que molts de nosaltres hem fet un lliurament en línia i una implicació en línia en els darrers 20 mesos. I existeix un enorme potencial en aquesta oferta nova, híbrida. Veritablement crec que podem arribar a un públic més ampli i profund que abans. Però aquí el problema és que la recerca ens diu que les persones que abans no estaven implicades abans de la pandèmia no s'implicaran en una oferta digital o híbrida A menys que tractem les desigualtats en el camp de les arts i de la cultura, a menys que tractem doncs, aquelles comunitats que han estat més impactades per la pandèmia. Sigui quin sigui el nou model que volem defensar, doncs necessitem assegurar-nos de no tornar a repetir l'exclusió que ja patíem en línia. Han de ser organitzacions creades per la comunitat i no per a la comunitat. Aquest any de treball increïble amb els museus ha estat una font d'enorme inspiració per mi i ha estat un gran plaer i un gran privilegi implicar-me en aquests projectes. I aquest darrer projecte, el Museu Secret, doncs, dels que us he parlat, el Museu del Sense Sostre, que és un museu per a aquelles persones sense sostre treballant amb les persones sense sostre durant la pandèmia. I va ser sorprenent. Va ser una cosa tan plena d'ànima, tan joiosa, tan transformadora i, sobretot, centrada en les persones. És a dir, tot allò que un museu hauria de ser, col·leccionat i comissariat conjuntament amb les persones que han viscut l'experiència de viure al carrer sense sostre. Gràcies.
Moltes gràcies, Sharon, per aquesta presentació tan potent, tan directa, tan clara i tan mostrant com que els museus o el futur dels museus passa per implicar-se en les preocupacions de la gent. És a dir, cal reflectir allò que realment preocupa a la ciutadania i a la societat. Hi ha unes preguntes que ara mateix passo a plantejar-te. El Xavier pregunta que si creus que els community partners haurien de tenir presència als òrgans de govern del museu, als debats estratègics, i si és així, quin rol haurien de tenir en aquests àmbits?
Aquesta és una pregunta meravellosa, perquè és molt rellevant a les converses que estem mantenint en el Regne Unit. Doncs sí, jo penso que això ha d'estar present en cada àrea de presa de decisió del museu. I existeix una conversa molt i molt interessant sobre la diferència entre la consulta i la col·laboració. Sovint, els museus consulten amb les comunitats sobre les grans decisions que s'han de prendre o sobre alguns temes estratègics o sobre el seu marc estratègic referencial. Però això és una consulta passiva amb algunes opcions. T'agrada això, t'agrada això altre o t'agrada això altre? Però la col·laboració genuïna és quin és el marc referencial? Com hauria de ser la institució? Quins són els temes de l'organització? És a dir, aquest format que va des de baix cap amunt. Jo diria que és molt poc freqüent que s'assoleixi aquest nivell elevat de presa de decisió estratègica per a institucions que estan implicant activament la col·laboració de la comunitat en cada fase, més que no pas fer aquesta consulta de dalt cap a baix.
Perdó, em sembla que no tenia el micròfon apagat. Repeteixo la pregunta. L'Eva Jové pregunta, com pregunteu a les vostres comunitats?
Aquesta també és una pregunta gegantina, eh? I de vegades jo penso que fins i tot amb les organitzacions de museus que estan molt implicades amb les comunitats, acabes treballant amb els sospitosos habituals, els grups comunitaris als que sempre vas, perquè coneixes les persones que s'impliquen i que et donen una bona resposta i que treballen molt bé amb tu. Torno a repetir, penso que ha de començar internament en el museu, tot reflexionant sobre quina és la nostra visió per al museu, quina és la nostra missió i com podem dur a terme això. I amb quines comunitats volem treballar, amb quines comunitats ja treballem i amb quines comunitats no hem treballat mai. I fer aquest exercici. I després anar físicament fora del museu a les comunitats, als espais comunitaris, per preguntar quins són els temes que us preocupen, què voleu. És a dir, hi ha un model passiu on portes a les persones i els dius, ja hem pensat en totes aquestes idees, això és el que fem, vosaltres trieu. o un veritable model col·laboratiu on dius, aquest és, nosaltres anirem als vostres espais, volem saber quins són els temes que us preocupen, quins són les vostres àrees d'interès, quina és la història de la vostra comunitat i quins són els temes contemporanis que us interessen. Si us plau, treballeu amb nosaltres sobre aquesta base. És a dir que passar de la modalitat proactiva o a la modalitat reactiva, o més aviat de la modalitat reactiva a la modalitat proactiva. Hi ha alguns museus que ho estan fent molt i molt bé, perquè han estat molt proactius a l'hora d'assolir aquestes comunitats. I, per exemple, al Museu de Medicina, on em trobo en aquests moments, han dut a terme un projecte molt transformador en el vell mig de la pandèmia. I hem agafat passes veritables, hem fet algunes passes per fer que les persones s'uneixin en aquest procés de consulta activa i hem intentat abastar comunitats que mai no havíem, amb les quals mai no havíem treballat i que mai no havíem vingut al lloc de la ciutat on es troba el museu. És a dir, que és una modalitat de treball proactiu. Però clar, això implica una visió estratègica necessària per fer això i després treballar en com fem lliurement, diguem, com implementem aquesta visió.
El Lluís Xavier Flores pregunta el següent. Ara hi ha una mica de debat al xat. El Lluís Xavier Flores et pregunta què penses dels voluntaris en els museus? Vaig treballar en el Centre d'Histoire de Montréal on es pretenien explicar la història multicultural de la ciutat a les comunitats actuals de la ciutat. I la plantilla estava formada per 20 treballadors blancs, francòfons i no acceptaven voluntaris. Jo em preguntava com es pot arribar a les comunitats si no es veuen representades en persones de les seves pròpies comunitats, ja siguin fixos o voluntaris en el museu, que no trobo que és una opció. No es tracta de fer discursos integradors, sinó incloure físicament aquestes comunitats.
També una pregunta magnífica. I aquest també és el cas en el Regne Unit, amb la nostra plantilla i el nostre personal. No sé per què sento l'intèrpret. Certament, en el Regne Unit, la nostra plantilla, les persones que treballen al museu no representen la riquesa i la diversitat de les nostres comunitats. I normalment són dones de classe mitjana blanques. És a dir, que hi haurà manca de diversitat entre el personal del nostre museu. I això és un problema que reconeixem clarament. I jo diria que fins a la pandèmia, molts dels nostres voluntaris eren de les mateixes característiques demogràfiques i reflectien diguem, el personal. És a dir, que hi ha les mateixes característiques entre els voluntaris. Això és un problema, perquè les comunitats ens diuen si nosaltres volem anar a aquesta institució i pensem que vosaltres no ens preneu seriosament o que no enteneu quins són els temes que ens interessen perquè ens impliquem. És a dir, que aquest tema ha de quedar reflectit en el personal i en els voluntaris. I els voluntaris hem pensat literalment en la diversificació dels voluntaris per anar directament a les comunitats per parlar de les oportunitats com a voluntaris de manera transparent perquè les comunitats reflecteixin la diversitat de les comunitats. I des del punt de vista de la plantilla, nosaltres duem a terme doncs, sessions de formació i hem donat suport a les xarxes per a treballadors de museus no blancs perquè continuïn treballant en el sector. Però la qüestió no queda resolta, eh? És una qüestió encara oberta. És un problema de desconnexió entre el personal i els voluntaris i les seves característiques i com són les persones de les comunitats.
Hi ha dues preguntes més. L'Antoni Laporte agraeix la teva xerrada inspiradora i et pregunta com estimular que el personal dels museus sigui més representatiu de la societat? Per exemple, en els nostres museus, Catalunya i Espanya, hi ha una presència testimonial de la quantiosa immigració que ha arribat en els últims anys, com no sigui entre el personal de la neteja.
Sí. És el que acabo d'esmentar. Sí, tenim el mateix problema en el Regne Unit. L'única diversitat es troba entre els treballadors de la neteja i les persones pitjor pagades, els que fan càterings o fan operacions manuals. I, evidentment, això tradicionalment no són els llocs de treball que tinguin una gran influència a la institució. Jo diria, però, que si teniu gran diversitat a la vostra comunitat o en el, i una gran diversitat en els papers que hi ha a la institució, una manera és implicar a aquestes persones en el procés de presa de decisió de la institució. És a dir, les persones que ja són diverses i que treballen a la institució, que formin part del procés de presa de decisió. Jo, per exemple, he estat treballant en una xarxa de museus i acabem de desenvolupar un projecte que és bàsicament una carta per canviar la manera en què els museus són percebuts. I el que és més interessant és que, a veure, parlen de termes, condicions, salaris, etc. Però una, dues coses que veritablement tracten en, aquest, en aquesta carta és, primer, el reconeixement i valor. El valor de les persones que fan, les, per exemple, les tasques de neteja i de manteniment dels museus i la seva implicació en el procés de presa de decisió. Volem que formin part d'aquesta presa de decisió perquè pertanyen a les comunitats que estan fora de la institució i ens interessa en el futur d'aquestes institucions. És a dir, que és una cosa que podem fer ja des de l'interior del museu, amb el personal que ja hi treballa i que és divers. Però en termes de canviar el personal i els voluntaris, hi ha d'haver un punt d'entrada, és a dir, que aquests llocs de treball estiguin a l'abast. Per exemple, sé que vosaltres treballeu amb les universitats. En el Regne Unit hi ha moltíssims museus que, té, que ensenyen cursos i moltes persones arriben en el seu propi, en el seu primer lloc de treball en aquest lloc amb dos títols, el títol ja de llicenciatura i el títol de màster. I, home, això causa problemes de representació, però hem de canviar el model a l'hora, doncs, de permetre que les persones arribin al punt d'entrada. Hem de fer que sigui molt estimulant, il·lusionant, perquè la gent vulgui treballar als museus i que no siguin sempre els sospitosos habituals, les persones que sempre treballen als museus. I s'ha de fer, doncs, projectes d'aprenentatge i de formació per formar les persones en l'espai museístic perquè esdevinguin voluntaris. És a dir, d'aquesta manera ampliem la mà d'obra i el personal a molts nivells diferents.
Anem una mica justos de temps, però hi ha dues preguntes més, a veure si ens dona temps. L'Oriol Pasqual planteja que pel que fa a la tipologia d'activitats en col·laboració amb les comunitats, val qualsevol cosa? Encara que estiguin desvinculades de les nostres col·leccions o de la nostra missió, ho dic perquè a Catalunya, per exemple, existeixen els centres cívics, que són centres de proximitat arrelats al territori i especialitzats en la divulgació amb uns procediments molt diferents a un museu. Entenc, això ho dic jo, entenc que l'Oriol vol dir que ja fan aquesta feina d'implicació amb la comunitat.
So, yeah, I
Estic, entenc perfectament la pregunta que formula l'Oriol. Jo diria que en el Regne Unit la situació és una miqueta diferent, perquè hi ha petits centres cívics comunitaris que són molt i molt locals i que es basen en un emplaçament geogràfic, és a dir, que no es basen en una comunitat cultural o, diguem, que no seria un centre cívic comunitari. No estic menyspreant el paper que juguen, però no, diguem, juguen el mateix paper que juguen els centres cívics que tu acabes de descriure, Joaquina. És a dir, que el museu és un espai públic central que pot proporcionar un espai a la comunitat perquè es reuneixi. En aquest tipus de situació, nosaltres defensem el fet que els museus han estat doncs, jugant aquest paper, donen aquest espai a les comunitats. El cas de Swansea, quan la comunitat immigrant volia un espai per dur a terme classes de ballet? Doncs sí, si això és el que volen, doncs aquesta hauria de ser la dedicació d'aquest espai, perquè no venen al museu senzillament a una sala buida, sinó que venen a un espai que té exposicions, espais d'aprenentatge, veuen els objectes, fa que la gent se senti còmode en aquest espai. No tothom sent que tenen el dret d'entrar pel llindar de la porta d'una institució museística o que són benvinguts en aquesta institució. I, d'alguna manera, proporcionant-los un espai és una manera de treure'ls. Tant si es relacionen amb la col·lecció o no, almenys han trencat la barrera, han fet el primer pas, han entrat al museu. I això ja és una gran fita.
Plantejaré l'última pregunta, demano excuses a les que em queden pendents. El Jordi Giramé planteja, els equips dels museus compten amb mediadors per establir el diàleg directe amb les comunitats? Qui la fa? Com es fa? Quin és el procediment? I afegeixo una petita cosa perquè la Imma Boix, que és la persona que parlarà, que ens presentarà la seva experiència, la Imma Boix, la directora del Museu de la Immigració, diu que al Museu de la Immigració s'ha creat la figura del public agent. Part del públic, ho he dit en anglès, Imma, perdona, no sé si és public agent o public agent, no estic segura com ho vols dir. Part del públic participa activament en els projectes de forma puntual. La diversitat d'aquest personal es visualitza. En tot cas, el Jordi pregunta això, si teniu mediadors per establir el diàleg, com es formen, com es organitza.
Home, varia moltíssim de museu a museu. I depèn de fins a quin punt aquest museu està implicat amb la comunitat. De manera poc freqüent, en alguns casos, hi hauria un mediador, una tercera part. De fet, penso que és una bona idea. És una cosa que m'estic apuntant, i que estic aprenent a partir de la conversa que estem mantenint ara. És una idea que em sembla brillant. Però el que sovint succeeix és que un membre de la plantilla de l'equip del museu seria el responsable de la implicació comunitària o seria una persona que treballa amb les comunitats. Existeix un model creixent per algunes organitzacions museístiques. Tenia el que anomenen el productor de la comunitat o el productor comunitari, és a dir, una persona que prové de la comunitat i que juga el paper de productor dins la institució. I això ho poden fer, pots tenir un equip de productors comunitaris o es pot basar en l'etnicitat o d'altres característiques. Però el que fa, venen de fora i treballen amb el museu. És a dir, que probablement hi ha un paper per a tots. La persona clàssica d'implicació comunitària, la persona que ve de fora i que fa una producció, i la persona intermediària que actua com a mediador o com a pont entre el museu i la comunitat.